Bon dia, fogoses. Avui pensava en aquelles imatges que et surten al mòbil, saps? Aquelles imatges que et diu el telèfon que has de recordar. Doncs la meva era una llanxa que creava una estela d'aigua que es feia més ampla a mesura que avançava. I això és el que moltes de les nostres convidades són per nosaltres, motores que ens obren esteles a la resta. Les dones, malgrat tot, hem de seguir lluitant pels nostres drets. I no sembla que vinguin bons temps, eh? Perquè, malgrat tot el que hem avançat en aquests darrers anys, aquests dies hem llegit amb preocupació com a Catalunya i a la resta de l'Estat hi ha una regressió en l'opinió sobre el feminisme. Gairebé una de cada tres catalanes o catalans pensa que el moviment feminista ha anat massa lluny. I d'aquesta massa poblacional, la que és més reticent al moviment feminista és la que va dels 35 als 49 anys, segons el Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat. Per això, aquest programa vol ser per a totes una barca que obre camins al mar, una via segura d'informació per a les més joves també. I per això, les nostres convidades són pioneres, lluitadores, sàvies, irreverents, curioses, en definitiva, dones que ens marquen el camí. I avui tenim una que ja marca el camí, fins i tot destil·la amb el seu nom. És un referent del cinema i la cultura catalana. Benvingudes a Fogots, el teu podcast sense regles. Doncs com deien, avui tenim una dona, Creu de Sant Jordi, directora de cinema, productora d'històries i pel·lícules tan meravelloses com Panegre, la primera gran producció en català. Va ser presidenta de l'Acadèmia de Cinema Català, professora universitària, historiadora i ara, per fi, la primera dona presidenta de l'Ateneu Barcelonès. Bona tarda, Isona Passola, com estem?
Què tal? Molt bé. Contenta d'estar sent cugat.
Molt bé, sí, perquè tu vas estudiar aquí. Mira quina
Vaig
cosa.
estudiar la primera autònoma. Ja havia començat, però es feien els cursos, que era una meravella, al claustre del monestir.
Oh, que xulo.
Anàvem a classe i sortíem al claustre. O sigui que mai més ben dit, tot el claustre d'una universitat era un claustre romànic.
Xulíssima, a més
I a
a
més a
més.
més, sí, tinc molt bon record, perquè va ser només el primer any, després ja vam anar a l'autònoma, que ja es va dispersar tot i a més estava tot caòtic a mig fer.
I més
Però era
modern.
un, a més era un pla acadèmic extraordinari perquè podies triar molt i no t'especialitzaves fins al cap de 2 anys i llavors amb llibertat podies triar el que volies de lletres. Amb la qual cosa vaig poder triar filologia, vaig poder triar història, art, lingüística i literatura i boom, i llavors i en el segon cicle em vaig decidir per història, però era un pla tan lliure, era tant de gent de lletres que estimaven les humanitats i les lletres i que et donaven la llibertat perquè ho tastessis tot sense imposicions.
Ah.
Eh? Era
Sí,
un
ara això
pla
ha canviat.
fantàstic, ara no. Ara jo, per exemple, quan he fet classes de professora, els de primer tots tenen les mateixes assignatures.
És
Tant si
tremendo.
t'agraden com si no t'agraden, tant si les vols com... I això ho trobo horrorós.
És horrible, per als universitaris
És
és
horrible
tremendo.
perquè es tractava la gent de nens petits, no?
Bueno, abans, jo crec que abans hi havia aquest punt més llibertari. No hi havia llibertat, al país no hi havia llibertat, però les universitats
No,
eren...
l'autònoma, a
O
veure,
l'autònoma, bueno,
això
la
va plamar
central
el que
també.
penso. L'autònoma va començar amb gent que recordava l'autònoma dels anys 30, que era la universitat on hi van haver les grans figures que ensenyaven i llavors s'hi van apuntar, bueno, és clar, hi havia, perdona, jo vaig tenir el Ferreter, encara vaig tenir el Reglà de Història, el Nadal, el Borja de Riquer, l'Eva Serra,
Ui, Borja de Riquer.
d'Història i d'Art, la Maria Lluïsa Borràs, és que el Moles, Joaquim Moles, és que tenies el millor del país i
Condensat com
tothom
una enciclopèdia.
il·lusionat per fer una universitat ja que mirés més enllà del franquisme. Va durar el que va durar, va sortir gent molt bona i de cop s'ha tornat a espatllar i a burocratitzar de mala manera, que jo no ho entenc,
Bé.
perquè jo els hi pregunto als alumnes i jo no veig que estiguin gaire contents d'anar a la universitat i en canvi jo et puc dir que per mi va ser un plaer, és a dir, si puc dir la felicitat de triar les assignatures, el gaudi, la felicitat absoluta d'estar sentint gent boníssima que t'explicava les coses i que et motivava. Sí. Això no té preu. Jo tota la vida he viscut d'això, ja, Figura que sé coses, però sí, clar, mètode, te l'ensenyaven.
Clar, perquè pensem una cosa que hem trobat que et volien comentar perquè ens ha fet certa gràcia. Del teu nom, Isona, hem trobat només 942 nenes, o joves, que es diuen així a Catalunya. I d'aquestes, 162 són del Vallès. Que a mi m'ha fet una gràcia personal. Vull pensar, mira, a casa és on... D'on ve Isona?
Bueno, Isona és un diminutiu de Lluïsa, i a casa meva hi havia moltes Lluïses perquè eren molts germans i l'àvia es deia Lluïsa i li posaven Lluïsa totes, i el meu pare em va començar a dir de Lluïsona a Isona. Per tant, s'ho va inventar el meu pare. I després hi havia gent que trucava i deia, d'on ha sortit aquest nom? És que vull posar la meva filla. Però clar, era el franquisme, i el franquisme només volia noms de sants, etc.
Sí, i Maries.
I el... Bé, i si tant de bo tornessin aquests noms, Maries i tal, perquè ara hi ha cada nom que jo, els fills dels meus amics, no sé mai com els hi haig de dir, perquè tenen uns noms tan estranys que no hi ha manera de recordar-los. Em recorda aquesta obra de teatre que vaig veure, que a un nen li van posar un nom d'IKEA perquè sonava bé.
Ah, sí, el Rahlan no sé què, sí, que dius. No, veritat,
doncs,
pobre,
a veure, llavors, jo tenia, feia classes a la facultat i tenia una alumna, la Laia Aguilar, que després ha fet a Wolfgang i ha fet coses que estan molt bé, que va fer la sèrie Vent del Pla de guionista i a una de les nenes protagonistes els hi va posar Isona. I a partir d'aquí... Però és que jo, clar, abans només era jo, però a tot arreu. I un dia vaig anar a inaugurar... vaig anar al poble on hi havia hagut la primera alcaldessa republicana.
Carai!
I hi havia castelleres. I vaig fer el míting, el pregó, i llavors vam pujar a dalt, i jo anava sentint, Isona, Isona, més amunt. Jo pensava, però què més haig de fer en aquest poble? Mirava l'alcalde, i és que era una enxaneta que es deia Isona i portava el cartell. I em dic, clar, és que Isona abans estava acostumada que era jo sola, però n'hi han 700.
No, 942.
Imagina't, i el Vallès, ja em diràs.
El Vallès, i a Barcelona també n'hi han, però menys, eh? Vull dir que...
Perquè hi ha un poble de...
El Pallars.
El Pallars, que és Isona. Sí. Però no, ve d'un diminutiu, els diminutius en català es fan per darrere. Tots, Francesc, Cesc,
sí.
Tot això, no? I els de les noies, també. I en castellà es fan per davant.
És curiós, eh? Això que...
Isabel, Issa, en català,
Bel. Sí.
Gabriel, Gavi, en català,
Biel.
I amb les dones, doncs mira, el meu pare va fer el diminutiu.
Pots creure que no m'havia donat mai d'aquesta diferència? Això que acabes d'explicar, jo acabo de caure
Doncs fixa-t'hi.
No, sí. No cal, ara ja m'ho has dit i ara m'hi fixaré sempre.
Sempre. En català els diminutius sempre es fan per darrere.
És curiós. Escolta'm una cosa, ara fa poc han estat els Gaudí i els Goya.
Sí.
Tu vas ser presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català. És pregunta obligada. Què t'ha semblat?
A veure, quan jo vaig entrar, el cinema català estava molt malament, era un cinema molt experimental i jo me'n recordo, per exemple, en Pa Negre, que s'anaven als Goya i anaven tots mudats i després venien els Gaudí Barcelona i el Sergi López amb texans i esparracats i vaig escoltar maco, a veure un moment. Jo ja sé que el cine només té 100 anys i escaig i que durant aquests 100 anys el cine català ha aguantat dues dictadures, la de Primo de Rivera, la del Franco, una guerra i que, per tant, totes les cultures cinematogràfiques s'han consolidat en un període que nosaltres estàvem absolutament bastonejats i sense tenir dret a fer res. I, per tant, hi ha hagut molt poc cinema, no? Hi ha hagut teatre, hi ha hagut literatura, perquè tot això s'ha pogut fer música en solitari al marge, no? Dic, però hem de crear una imatge de marca. I la imatge de marca del cine català, si ens volem diferenciar dels Goya, que som una altra cultura, és a dir, tenim ràdios, ja que estic a la ràdio, normalitzades en català, tenim teatre en català, tenim literatura en català, tenim música en català, en cine no n'hi havia, no? Llavors em vaig obsedir en crear una imatge de marca. I llavors, quan vaig ser president, vaig jugar a tot el que juguen les acadèmies europees, que és fer unes gales en les quals els vestuaris, les actrius, els actors, tot això juga. Fa mandra, perquè quan em vestien a mi, home, amb la feina que tenia a assajar, i posaven aquells vestits, i t'estiraven per aquí, t'estiraven per allà. Però realment era obligat crear una imatge d'un cine català lligat a la cultura catalana, i a mesura que vam anar reivindicant de tenir pressupostos per fer les pel·lícules com tenia en tota Europa, doncs s'ha consolidat una cinematografia i unes gales que jo me'n recordo quan l'Acadèmia Catalana era l'única acadèmia que no tenia un estat al darrere, que estava a l'acadèmia de les acadèmies europees, i les nostres gales, per àgils i per creatives, ja estaven molt ben valorades. Llavors, bé, doncs això ha anat progressant, i sobretot en un moment on el cinema català ha tingut més pressupostos, ha tingut uns estàndards més europeus, i llavors, clar, fan molt més goig les gales. I llavors el que ha quedat contaminat de cine català és el Goya, que hi ha molt cine en català, no? Uh-huh. És al revés del que passava.
És a dir, estem en un bon moment del cinema català, no és un miratge.
Sí, sí, però encara hem d'estar més, eh? Hem d'estar molt més. O sigui, tenim una pel·lícula, dues, tres, que van molt bé, i ens pensem que no. Hem de... La capacitat creativa d'aquest país és immensa. I tota l'època que nosaltres hauríem pogut fer cine i tenir un cine molt bon, no dic que no hi haguessin excepcions, un Vigues Luna, tots els que feien cine experimental, els Portavelles i aquests, però bueno, un cine normalitzat, no. En aquella època nosaltres fèiem molt bé la publicitat.
Sí, 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 érem la capital publicitària.
Tota Europa venia a fer la publicitat aquí. I això va permetre que hi hagin tècnics molt bons. I per tant, hi ha creativitat, perquè una cultura i un país sense estat ha de ser més creatiu que un que té estat, que li resol tot.
De fet, moltes de les directores que feien publicitat, com la Isabel Cuixet, que va començar el món publicitari, després es van passar a la direcció cinematogràfica. Sí, no? Sí. I ara estem visquent un moment on les dones, en pel·lícules com A Sorda, Los Domingos, espero que no em quedeixi ninguna, Romeria...
Totes... S'ha fet lleis. També s'han hagut de fer lleis perquè això fos possible. És a dir, en aquests moments, si tu vols fer una pel·lícula i vols tenir els punts per tenir les subvencions, hi has de posar moltes dones. Lo qual és compensatori, però tampoc ha de ser així, perquè han de ser els bons. Però estem en una fase de compensació. I per això surten dones, i espero que hi hagi un moment que surtin, perquè surtin els bons i les bones. A mi aquest any, per exemple, les pel·lícules de les dones estan molt bé, però hi ha hagut pel·lícules d'homes, descobertes d'homes sensacionals, com el Jaume Claret Muixart amb Estrany Riu, que dius, aquest és un futur Villaronga, saps? Però costa molt ara, perquè ja estem en aquest moment de compensació.
Per tant, generar equips... Tu que sempre treballes
generar
en equips...
Generar equips, has de posar-hi moltes dones. Estan totes ocupades, a més. Això és complicat. Però estem en un moment... Bueno, és com amb el català. Amb el català hauríem d'haver fet el mateix, i molt amb la llengua, entens? Tants anys de prohibició, doncs ara toca al màxim. Amb la immersió ho vam fer, però no ho vam fer amb altres coses.
Vale, la quota de català en els mitjans, per exemple... Sobretot...
Exacte.
No? Estem cada cop...
I ser molt més rigorosos amb els controls a les escoles i pensar que realment veníem d'un dèficit no voluntari, sinó adquirit a força d'oprimir i d'opressió, que havia de ser compensat.
El però que vaja... és curiós, Isona, és que dius de les escoles, però nens que a l'escola primària parlen en català, quan arriben a l'institut es canvia la llengua.
Bueno, això és un tema que si vols en parlem, però això és... Jo ara estic fent una mica d'història. És veritat, estem en un moment molt complex, no pas més complex que en altres moments que hi ha hagut grans masses de migració que han vingut aquí. Els anys 30 també en van arribar 2 milions.
El
que passa que... I per tant s'ha de fer un esforç amb la llengua, si es vol preservar la llengua, que em sembla que... pensar que una llengua pot desaparèixer és fer desaparèixer un patrimoni cultural de l'humanitat enorme, és un sistema de pensament, de creació. Vull dir que em sembla que ens hi hem de posar molt forts en defensar el català.
Bueno, una llengua és un país, no?
Que no és una broma, que no és una broma. Escolta, i sobretot a treballar per acollir la immigració. O sigui, aquestes fòbies que té la gent a la immigració és tot el contrari del que s'ha de fer. És a dir, aquest país sempre ha integrat. I a més ha integrat molt bé, perquè justament ha integrat molt bé perquè sabia lo important que era l'existència de la seva llengua i la cultura. I s'ha fet amb naturalitat i perquè tenim una societat civil molt potent. Ara França, mira, figura que l'emigració té escola, tot en francès, fan uns guetos, aquí mai hi ha hagut això, hi ha hagut els ateneus que han estat alfabetitzadors, hi ha hagut, i la gent s'ha integrat. Per tant, no hem de tenir por. Ara, si comencem a dir que aquell és l'enemic i senyalem aquell, i que aquell és moro i que l'altre és no sé què, i comencem a dir tots fora, i comencem a fer aquesta barrabassada antidrets humans i racista, evidentment que el que crearem és un moviment contrari al català.
Clar que sí. Bueno, de fet, fa molt poc temps sortia a la premsa, no?, que més del 40% dels catalans, i per extensió també de l'estat espanyol, pensaven que a Catalunya hi ha més d'un 40% de migració. Mentida. Hi ha un 25%.
Bueno,
de gent
sí.
No, que
I
no ha nascut.
I encara que hi fos. És a dir, al final sempre se'ls hi carrega el mort. Són gent... Mira, escolta'm, jo... És que això
bueno,
em posa
tots,
molt...
Tots.
Això em posa molt nerviosa perquè és un tema que l'estic treballant molt a l'Ateneu. Farem un congrés sobre això. O sigui, la gent, quan ve aquí, que travessen amb un esforç enorme, estan exiliats políticament, perseguits o morts de gana, venen a sobreviure, a solucionar-se la vida. No venen a prendre'ns una llengua i una cultura. A veure, tu has vist mai... Sembla que hi ha 400.000 marroquins a Catalunya. Tu has vist mai una catalana d'origen que es posi un vel? No. I, en canvi, tota la segona generació, o majoritàriament la segona generació dels marroquins, se'l treuen. Ja han fet el pas natural de la integració, no? Ara hi ha aquesta mena de bogeria d'aquesta extrema dreta que a sobre es diu catalana i tot això, no, que comença a criminalitzar en lloc d'obrir i a integrar i a barrejar, a escoltar, a oferir, com s'ha fet sempre. No?
És el que anava a dir, la diversitat ha sigut marca de la casa. Si més no, aquí tens a davant la segona generació d'una gent que venia de fora, que van haver de sortir per la república, per la guerra, refugiar-se fora, i quan van poder tornar, van tornar.
Sí, sí, no, sí, tota la cultura catalana està feta de capes de fora. Les llengües també es fan així, o sigui, el llatí va aparèixer, el llatí vulgar que parlaven els soldats damunt d'una altra llengua, i va fer el català, i ara tenim el català, i el català evolucionarà. Mm-hmm. Amb influències, i això no és un horror. Passa que, bé, hi ha gent que és molt estreta de mires i, sobretot, hi ha una fòbia a la pobresa. Vull dir, gent que també ha sigut pobra, perquè necessitem aquesta gent per treballar i necessitem aquesta gent per barrejar-nos i per fer-nos millors. Aporten coses.
Sí,
en fi, és un tema que em posa molt nerviosa,
no,
potser per això
mira,
ha sortit.
Parlem d'un que no et posa tan nerviós, o sí, Per fi, presidenta de l'Ateneu Barcelonès,
sí,
on han passat Guimaràs, Domènech i Montaner, Maragalls... Però fins ara no havia cap dona.
No.
I de les 200 i pico ateneus que em dius catalans, 15 tenen
15
presidentes?
Sí, ahir vam dinar juntes. La setmana del 8 de març vam decidir que sempre al voltant del 8 de març, una setmana abans, una setmana després, ens trobem, som només 15, i són fantàstiques, són dones molt lluitadores que s'han trobat amb entitats molt envellides, molt complicades, i que l'estan reanimant, no? Costa, sí, bueno, mi, jo, després de 160 anys, i encara com aquell qui diu, per pura casualitat. Però, clar, les dones fem les coses una mica diferents, i aquestes entitats tan envellides, els hi costa molt canviar les dinàmiques. I és una lluita titànica per obrir-les, per rejuvenir-les, per fer-les rendibles i...
I més obertes, no?, també?
I obrir-les. És sempre, en lloc de tancar, obrir, no? És una mica això que dèiem de la migració, no?
Bueno, jo crec que és una mica... És on la dona tendeix a obrir. A obrir els espais, a obrir les cases, no? Som sempre les que rebem.
No sé si és una característica femenina, perquè jo no sé què és femení, què és masculí. El que és veritat és que els homes, quan tenen un càrrec com aquest que tinc jo, el fan valer molt com a càrrec, utilitzen molt l'autoritat, el prestigi, més que l'eficàcia, no? Mm-hmm. Llavors jo m'he trobat realment una manera de manar molt antiga a l'Ateneu, ni a la universitat, ni amb el cine, ni res. Són unes maneres, d'acord, el Pompeu Fabra ha estat, tots aquests han estat presidents de l'Ateneu, però vaja, són maneres diferents. No sé, jo he fet cine, i l'altre ha fet arquitectura, i l'altre ha fet, i segurament són molt més bons que jo. Però bueno, a veure un moment, de moment l'hem fet sostenible, hi han entrat 400 joves, saps?
Molt bé.
I hi ha una activitat cultural frenètica que tot Barcelona vol venir i fora de Catalunya a presentar coses allà. Bueno, no ho he fet només jo, ho ha fet un equip, eh? Però és un equip que jo he triat i que són boníssims. Que és la Junta, no? Això no ho fas mai sol.
I escolta, la societat civil catalana, que era sempre històricament ha sigut molt punyent i molt treballadora i molt emprenedora, està una mica adormida ara?
Hem rebut garrotades, eh?
Sí.
Hem passat de grans eufòries a grans... La societat civil en aquest país és l'estat que no tenim. O sigui, no hem tingut estat i hem fet un estat a partir de la societat civil. Per tant, és una estructura d'estat potentíssima. I la prova és que, imagina't l'1 d'octubre que va arribar a fer tot l'antifranquisme, eh? I després tot el moviment cultural que està molt en mans de la societat civil. Hi ha moments de flux i de reflux. Jo diria que estem descansant al replà, diguem-ne, per tornar a pujar.
Esperem. Eh?
És una metàfora que no, que m'agradaria que fos tranquil·litzadora, però no adormidora. Vull dir, s'ha de seguir empenyent i pujant, saps què vull dir?
Sí, sí.
I, home, la garrotada de la societat civil, que es va implicar molt en l'1 d'octubre, molt, i amb tot el procés d'independència, inclús gent que no era independentista, però que va veure que allò era un grandíssim moviment democràtic, com ha acabat tot, doncs, hi ha un moment de... baix.
Un moment de decepció també amb els nostres polítics, no? I els
veure,
joves...
Jo no vull criticar els polítics perquè, com que sóc profundament demòcrata, igual que profundament europea, els necessitem.
Sí.
És a dir, n'hi hauran de més bons, de més dolents, de més ambiciosos, de més putiners, de més... Però, per favor, per favor, és que tingueu vocació política, feu política i no feu per guanyar diners o per prestigi, feu per tirar endavant un país, entens? I aquests els havíem tingut quan veníem del franquisme, perquè sabien el que ens hi jugàvem, i aquests han anat com desapareixent i n'han aparegut uns altres, hi ha hagut de més bons, de més dolents, però, per favor, jo no vull criticar els polítics, hi han de ser, hem de poder votar. És a dir, és que ara està de moda com que la democràcia es posa en dubte. I es posa en dubte Europa.
No, no.
Per favor, es posen en dubte els puntals...
Els valors, sí.
Dels valors, dels drets humans, de la llibertat, de la individualitat culta i sàvia que busca mecanismes, i comença a aparèixer la barbària.
Espanya més negra, sí, sí. Espanya, l'Espanya més negra.
Sí, semblava... L'Espanya negra sempre ha sigut així.
Sí, encara que ara la volen blanquejar.
Bé, clar, són estructures molt diferents i no s'ha entès mai des d'Espanya els desitjos de Catalunya, i els que ho hauríem pogut fer just acabat el franquisme no ho van fer. Sí. I ara, doncs mira, hi ha un avantatge que les perifèries, si ens unim, doncs podem votar a favor de les nostres llibertats, de les nostres economies i de les nostres cultures, eh? Perquè pesem, eh? Si juntem valencians, catalans, mallorquins, bascos, navarresos, gallecs, eh? Podem fer pes, eh?
Sí, sí, en som uns quants.
Jo això ho he viscut quan he estat treballant a la Federació de Productors, a la FAPAE d'Espanya, quan votàvem allò que en deien los periféricos, ho guanyàvem tot.
Bueno, clar, si és que és...
Guanyàvem quotes per les llengües que no era l'espanyola, per tenir més punts, etcètera, no? Sí, però vaja, jo no sóc pessimista. Jo penso que aquest país és molt resilient. Ha aguantat èpoques molt pitjors. Quan penses el que van ser el final de la guerra i els anys 40 i tot això, i et dic, no, però ara és diferent. No, perdona. Allò va ser horrorós.
Mala fam.
Mig país a fora, amb fam, tota la intel·lectualitat, tot el pensament, tot
Fora.
fugit, escampat pel món, i aquí apallissats i callant i terroritzats. I va durar, eh?
Sí, que
Fins
va
als
durar.
60 que no es va començar a aixecar el cap, són 20 anys. Escolta'm, aquest país ha aguantat molt i molt i molt. Ja no diguem si mirem més endarrere. I sempre ha aixecat el cap. Sempre. Perquè diu, mira, l'altre dia m'ho llegia, amb la Pesta Negra, a Catalunya estem al 14, penso que era el segle XIV, va morir tres quartes parts del país.
Sí. Bueno,
Van baixar tots els francs, els francesos, els occitans, van repoblar. Bueno, anem sempre justets de demografia, però tothom vol venir aquí. Què
bueno,
més volem?
això també està passant
A
ara.
què més volem? O sigui, la migració. Tothom vol venir aquí, doncs home, fem-ho bé.
Bueno, si ho hem fet bé, diríem. Hem fet bé, les escoles es parla català, hem normalitzat. Ara sembla que sé que hi ha un corrent que vol tirar tot això enrere, però seguirem lluitant, no?
Home,
Hem
i
de
tant.
seguir
I tant,
apretant i
i tant.
atiant.
Mira, ja et dic, quan veus la quantitat d'entitats, de corals, de cultura popular, de grups de teatre, de grups de conversa, d'ateneus, entitats de tota mena, de música, de tot això és un coixí cultural, perquè la cultura ens salva, eh? Perquè és bàsicament... Però després tothom està associat amb la seva professió, els arquitectes, amb els no sé
Sí.
què, amb els d'edat. Quants carnets portem a la butxaca, tots nosaltres, eh? No, no.
Escolta, Isona, una cosa. D'on treus la vitalitat, filla meva?
Quina
La
vitalitat, estic
que tens.
rebentada. M'has
Bueno,
agafat un dia que estic
avui
cansada.
estàs rebentada, perquè ahir vas estar de celebració de
Sí,
l'aniversari del teu fill,
sí.
però
No,
tens una vitalitat.
no, no, la vida... M'imagino que és innat, no sé. És que sóc bastant activa. Jo penso que a mi m'haurien diagnosticat això, com en diuen
TDAH?
els... Sí, perquè jo de petita m'avorria molt l'escola i sempre estava... Sí, necessito fer moltes coses alhora i les idees em bullen. És a dir, em van sortint idees per fer coses i quan trobo l'equip que les segueix és fantàstic, no?
I què tens pensat a la teva productora? Perquè tu segueixes fent i produint
Sí,
i...
jo segueixo produint cine, estic a l'Ateneu,
Sí.
estic una mica al darrere, malgrat que ho porta el meu fill dels cinemes Texas, que
L'Espai Texas,
només
sí.
fa 3 anys que l'Espai Texas amb cine i teatre va com meravellosament bé, ple de gent jove que ve al cinema i és en català i penso que a mi em dona un motor important defensar la meva llengua i la meva cultura. Si jo no tingués aquest objectiu, que és el que jo he viscut a casa, amb el meu pare i la meva família, estaria més apalancada, que diuen.
Per tant, la teva passió, la que et belluga, la que et fa aixecar-te cada matí?
El que em fa aixecar cada matí és que és treballar amb temes que m'interessen molt, que tots són de caire cultural, no? Però que tenen una dimensió col·lectiva. A mi em sembla molt més interessant moure'm per la col·lectivitat que per mi mateixa, no? I és un motor perquè hi trobo la gent que m'acompanya i que em segueix i que fem les coses. I per tant, aquesta gent també t'obliga, no?
O sigui, et van atiant a tu també, no?
Sí, és mutu, ens retroalimentem. I ara m'haig de frenar perquè jo estaria muntant coses cada minut.
O sigui, a la senyora Isona Passola no se li atura l'edat, el temps...
Bueno, ja veuràs el dia que se m'aturi,
Bueno,
que com serà una garrotada
el
que
dia que
acabaré.
ens aturi, ens aturaran a tots, però tu no vas frenant, tu
No.
vas accelerant.
No, accelerant tampoc, però porto un ritme de feina molt similar al que he portat sempre. No he baixat el ritme. Em
I això
canso
és el
més.
secret?
Què?
Aquest és el secret per mantenir-se
No ho sé,
actiu?
em canso més també. Per exemple, a la nit surto... jo era la nit m'encantava. I ara freno, m'agrada arribar a casa i llegir, intentar desconnectar de les pantalles i de les coses i llegir abans d'anar a dormir, i això sí que ha canviat.
Bueno, això ens ha canviat a tots. Ara ja no tenim la mateixa manera d'afrontar una ressaca o una nit de sortir.
Ah, sí, sí. Jo no era molt ressacosa, però anava a dormir molt tard i això ja no ho aguanto.
Bueno, això no... És normal, també t'ho dic, eh? Que és normal que a partir d'una certa edat ja no aguantem. Escolta, què li diries a la Isona dels 20 anys? Quin consell, si li haguessis de donar un?
Que no es dispersés tant. Perquè, clar, que concentrés més els objectius. El que passa que, clar, la dispersió també et fa veure per on pots enfocar... Sí, per exemple, jo quan vaig decidir passar-me al cinema venia de fer classes d'història a l'Universitat de Vic i explicava la història i començava el vídeo i feia fer debats de personatges històrics als alumnes. I em vaig apuntar a un curs d'imatge de l'Institut del Teatre. I llavors, d'aquí era el moment que començava el vídeo i el cinema i tot, i ja vaig començar amb el cinema. Si jo no m'hagués dispersat... anant a l'Institut del Teatre per aprendre a veure com funcionava tot el tema de l'audiovisual, potser no hauria fet cine. I en canvi vaig fer cine perquè amb aquesta visió col·lectiva deia això és el que està pitjor, hauria pogut fer teatre, literatura... Tot el que tenia a veure amb la creativitat, la història em va estructurar molt, eh? Sobretot em va fer entendre el país, però jo tirava cap a la literatura o cap al teatre i vaig agafar cinema perquè vaig dir, va, vinga, que això... Això ho hem de fer, no? Doncs bé, aquesta dispersió, que em va fer moltes coses també i fer perdre molt temps, per una altra banda també em va encarrilar. Si no m'hagués dispersat, doncs potser hauria fet una altra cosa i potser l'hauria fet bé o malament, no ho sé.
Per tant, que estigués dispersa, no oberta d'ulls.
Sí.
Obris els ulls.
Ara, què hauria rectificat? Ai, què hauria rectificat? Frenar una mica? No.
No ho lograrem, que freni.
No, a veure, no neguitejar-me tant. O sigui, que tot el que feia no fos amb aquest impuls tant, sinó com una mica més...
Més pausat.
Més asserenat.
Més
asserenat. Això també em cal ara, eh? Això també em caldria ara.
No, això no que anava a dir. Isona, ha estat, com sempre, un plaer sentir-te, tenir-te i tirar endavant... tots els projectes que vulguis, i serem a l'Ateneu per veure aquesta realitat femenina que l'aixecarà, i amb ganes de dir-los.
Home, a l'Ateneu farem un congrés sobre migració al novembre, ja en sentireu a parlar.
Pues hi
serem. I estem fent un club de català per migrants, que tenim 120 persones que venen a aprendre català, cultura catalana, que van a menjar calçots, que se'n van a Sitges, que el farem venir a Sant Cugat. Veus, estem creant uns models perquè els ateneus puguin acollir.
Ben fet.
Aquest és l'objectiu prioritari ara meu, eh?
Acollir.
I a més, sí, aquesta idea oberta de la migració, inclusiva, cohesionadora...
I meravellosa.
I en català.
Clar. Isona, un plaer, de veritat, quan vulguis.
A vosaltres.
Gràcies.
M'encanta estar a Sant Cugat, de debò.
Un dia més i contem amb la Sandra Ferrer, que és la nostra experta, que ens ve a parlar de les dones invisibles. Que no és que siguin invisibles perquè tinguin una capa d'invisibilitat, no, és que la història els ha posat una capa d'invisibilitat. I ella ve a treure'ls-hi la capa. Bona tarda, Sandra.
Bona tarda.
Escolta'm, de qui parlarem avui?
Mira, avui parlarem d'una pintora que es diu Rosa Bonheur, és una pintora francesa, que té... moltes característiques que la fan absolutament excepcional, tant a nivell artístic com a nivell personal i històric. Si vols, comencem una miqueta amb el que seria la seva vida, on va néixer i com el seu context vital. Ella era una dona que va néixer als voltants del principi del 1822, a principis del segle XIX. Estem a la França, que acaba de sortir de la Revolució, que acaba de sortir de l'imperi napoleònic, és l'època de la Restauració, França viurà en aquell segle, diverses repúbliques, un altre imperi, la Comuna de París, bueno, és una època realment que pels que estudiem història és una mica dramàtica perquè...
Meravellosa també, eh?
Sí, sí, però quan t'has de prendre la primera, la segona, la tercera, la quarta república, ja dius, bueno, ja me muero. Bueno, tornem a la Rosa Bonheur. Aquesta dona va néixer a, doncs, en aquesta França, a la qual hi havia una altra dona que era referent en el món artístic, que era l'Elisabeth Vigée-Lebrun. Ui, jo el francès no... Elisabeth Vigée-Lebrun, vale. Que va ser la pintora de cambra de Maria Antonieta, que també és una altra dona que es coneix poc.
Que en parlarem.
Que en parlarem. I va ser la gran retratista de l'Europa decimonònica, no només de França, ja us l'explicaré. Però resulta que el pare de la Rosa Bonheur, que també era artista, tenia obsessió amb aquesta pintora i sempre va somiar amb que la seva filla, la Rosa, doncs acabés pintant retrats com la Elisabeth Vigée-Lebrun. I sí, la Rosa va acabar pintant retrats, però no precisament d'aristòcrates, sinó d'animals, que és el que fa excepcional aquesta pintora. Perquè normalment els pintors doncs, acostumen a fer pintura de gènere, retrats, pintures històriques... Però la Rosa Bonheur va trencar tots els estereotips, perquè a més s'ha de dir que la dona en el món de l'art... històricament, s'acceptava, per una banda, que fos una pintura d'entreteniment, és a dir, bueno, jo estic a casa, estic més avorrida que un ostre, què faig? Doncs toco el piano, pinto, faig uns brodadets... En el moment en què això traspassava l'àmbit domèstic, ja tenien certs problemes, com ha passat amb moltes dones a la història de l'art.
Però no és el cas de la Rosa Bonheur.
No. Perquè, a més, com deia, ella va trencar també un altre estereotip, i és que no només era una pintura domèstica, sinó que, a més, les dones només podien pintar dos tipus de gènere. El gènere de la naturalesa morta, els bodegons, una pometa, unes floretes, i els retrats, i tot en petita escala. És a dir, la pintura de gran format i la pintura mural, el fet de que una dona es pugés un andami ja no era una cosa molt...
Habitual,
i era com quedava lleig perquè per la seva
condició feble,
femenina no fos cas que escandalitzés algú. Doncs en aquest context, la Rosa Bonheur va trencar, com veus, tots aquests estereotips. Ella sí que va començar a pintar, va començar a estudiar, evidentment, doncs el que se li ensenyava a les acadèmies d'art del moment, va tenir la Vigée-Lebrun com el seu referent, però ella tenia un esperit aventurer i un esperit molt diferent, com ara veurem, i doncs això, va començar a pintar conillets, gossos que tenia per casa, va començar a observar les ovelles en el camp, les vaques, i va donar un pas més i va demanar permís a l'Ajuntament de París, a les autoritats parisines, per poder anar als...
mercats.
Als mataders, que ara no em
sonen... Als escorxadors.
Als escorxadors, perdó. Va poder anar als escorxadors i per poder anar als escorxadors necessitava vestir-se amb pantalons. Les dones que en el segle XIX era aberrant, no el següent, que una dona anés vestida amb pantalons. Doncs va demanar i se li va concedir el permís per escrit, que ella podia anar vestida amb pantalons, perquè, clar, anar a un escorxador vestida com una dona, els senyors que treballaven en allà tampoc era una cosa molt adequada.
Llavors es va dir, no, perdona, que és que avui llegit, avui, el certificat de transvestiment.
Correcte.
Que trobo meravellós.
Correcte. Que això també va, doncs, la George Sand, per exemple, que era una escriptora francesa, també ho va tenir. Bueno, era una manera de guanyar-se també el respecte, perquè si et vesties com un home, doncs bueno, passaves més desapercebut, més desapercebuda. Doncs deia, ahir anava als escorxadors per analitzar el cos, l'anatomia dels cavalls, de les vaques, bueno, dels grans animals que estaven en aquests entorns tan poc glamurosos. Doncs com deia, ella va ser una dona que es va apassionar per el món animal i va donar un altre pas en les seves excentricitats, podríem dir. A la seva casa de París, de les afores de París, va començar a tenir com una petita granja.
I
tenia,
sí?
Tenia ocells, tenia cabres, tenia... Bueno, anar a casa seva hauria de ser un espectacle. Però és que anys després, quan ja va ser una pintora reconeguda, quan ja va exposar al Saló de París, quan ja va ser una eminència, en el món de l'art, cosa que no era fàcil en aquell moment, i menys per una dona, i menys per una dona que pintava animals.
I menys per una dona homosexual,
exacte,
obertament homosexual.
Que això ara també en parlarem. Es va comprar un castell a la zona propera al gran castell de Fontainebleau, que és el, no sé si l'heu visitat, però us el recomano perquè és una preciositat, que és un dels palaus Chateau, com li diuen als francesos, on va viure molt temps Napoleó, que de fet allà hi ha una exposició de Napoleó i la seva dona, i bueno, és un palau molt maco. Doncs en el recinte, que és com un recinte enorme, és un bosc, el bosc de Fontainebleau, hi ha un castell que es diu el castell de Bay, B-Y, és un nom una mica estrany, que de fet actualment, que jo és una fita pendent que tinc, espero si Déu vol en algun moment poder anar, visitar la Casa Museu de la Rosa Bonheur al castell de Bay. Perquè en allà ella no només tenia ovelletes i cabretes i gossets, sinó que va arribar a tenir tigres i lleons. I ella els domesticava. I de fet hi ha imatges,
sí, hi ha fotografies,
que ja al final de la seva època, el 1880 o així, ja hi havia petites rudimentàries fotografies, es veuen, no?, com ella va portar tigres i lleons i està ella allà divinament, o sigui, realment va aconseguir una capacitat d'autonomia excepcional.
És que va ser molt famosa, no?, perquè va vendre un quadre per 3.000 francs primer.
Correcte.
Després es veu que Napoleó III li va pagar fins a 20.000 francs que li va permetre, no?, que va ser molt coneguda en el segle XIX. Ara ningú sap qui és la Rosa Bonheur, però en el segle XIX es van fer fins i tot nines, és veritat?
Exacte. De fet, hi ha una anècdota que lliga amb la història de la Rosa Bonheur, i és que quan ella és gran, bueno, de fet, el que tu has dit abans, ella era homosexual, i ella va tenir dues relacions amb dues dones obertament. De fet, hi ha frases d'ella memorables, no? Denunciant la hipocresia del moment. Doncs la seva segona parella era una dona, a més més jove, que venia dels Estats Units i que coneixia la Rosa Bonheur perquè s'havia comprat la seva nina.
Que fort.
Perquè era com la Barbie del moment.
És el que estava pensant, la Nancy, la Mercedes, no?
I això, ella va viure al castell de Bay els últims anys amb l'Anna Comple, que era aquesta pintora també americana, i va viure a la mar de feliç, i ja el culmen de la seva història va ser que l'emperadriu Eugènia de Montijo,
la dona del
Napoleó III,
sí,
li va anar a donar personalment la creu de la Legió d'Honor de França.
L'única dona en aquell moment.
L'única dona en aquell moment artista que l'havia aconseguit, amb una frase que va passar a la història, que l'emperadriu, quan la van a visitar, li va dir que li otorgava aquesta creu per demostrar que l'art i el talent no tenia gènere.
Que maco, que maco. És molt recomanable l'obra de Bonheur. La podem trobar al Prado?
Al Prado hi ha un quadre d'ella, un lleó preciós. No sé si està exposat, perquè en algun moment ha estat en dipòsit, i altres, crec que al Thyssen de Madrid també n'hi ha algun,
el Met.
O sigui, n'hi ha, cada vegada hi ha més...
A més, va pintar el Buffalo Bill.
Va pintar el Buffalo Bill,
perquè
molt
graciós, això.
Durant l'exposició universal, l'expedició del Buffalo Bill va anar a París, i ella va anar a visitar-lo per veure els cavalls. Li interessava el Buffalo Bill,
poc,
zero patatero. El que volia era conèixer, veure els meravellosos cavalls que tenien en el seu espectacle.
És que penseu que en aquella època els cavalls que es dibuixaven, els anglesos, eren uns cavalls absolutament, saps, amb unes línies perfectes que no li veies. Dius, esto no és un cavall. Però eren els d'ella, mireu-los, perquè hi ha el del mercat dels cavalls, és una absoluta meravella, és una artista de la qual van fer còpies en el mateix moment, o sigui, era una artista molt copiada.
I sobretot va ser reconeguda i va poder viure independent, allò que li diem ara l'emancipació femenina, l'empoderament, ella ho va aconseguir tot sent pintora, sent homosexual, sent lesbiana, i en una època, i vestint gairebé sempre com un home. O sigui, ella va fer el que li va donar la gana, no?, podríem dir, i mostrant, doncs, com deia l'emperadriu, que el talent... Doncs...
Que el talent no té gènere, ni l'ha de tenir. Doncs gràcies, Sandra, perquè sempre ens il·lumines la tarda amb una cosa refrescant i ens trobem dones meravelloses.
I si voleu més informació, que avui és divendres i ja saps, ja t'ho he dit abans, ja estic una mica despistada... al meu llibre El taller d'Artemisia li dedico un capítol.
El taller d'Artemisia, de quina editorial?
De Principal de los Libros.
Principal de los Libros, doncs ja ho sabeu. Si voleu més informació de la Rosa Bonheur, i en trobareu moltíssima, i el taller d'Artemisia del taller...
Del Principal de los Libros.
Gràcies. Doncs gràcies, Sandra.
A vosaltres.
Doncs ja sabeu, fins aquí el nostre Fogots d'avui, farcit de dones interessants que han trencat molles. Un gran programa amb la Isona Passola, que ens ha parlat de tot, del que farà, del que ha fet, del que s'espera, del que no s'espera, amb la Sandra Ferrer, amb les seves dones silenciades. Avui hem parlat de la Rosa Bonheur, una història d'una dona que va dir «hasta aquí». I com deia la Rosa de Luxemburg, si no ens movem, no notem les cadenes. Fogots, el teu podcast sense regles, un tractament contra la desinformació, sense efectes secundaris.